4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 4 de juny, i avui, com fèiem habitualment el primer dijous de cada mes, dedicarem bona part del programa al debat polític, un debat que girarà al voltant de diferents assumptes d'actualitat que són competència de la màxima institució insular de Formentera. I com avui farem un debat telemàtic, confiem en que la tecnologia ens respecti i que no li doni cap mal de cap a en Pablo Morganti, que farà que tot això soni de meravella. I també parlarem, abans d'acabar el programa, amb la Catalina Escandell. Ella és filla d'Anna Catalina Joan, una formenterera que s'ha trobat amb dificultats per poder entrar en cotxe a la seva illa aquest estiu, així que després parlarem amb la Catalina Escandell perquè ens expliqui quina és la situació que està vivint sa família i en especial sa seva mare. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
I quan són les 12:06, abans de tot això, és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comencem la repassada a l'actualitat parlant del desmantellament d'un nou assentament de caravanes. En aquest cas, aquest assentament estava en el Parc Natural de Ses Salines, un nou campament que, segons pareix, va començar a instal·lar-se la tarda de dimarts, coincidint, ja ho sabeu, amb el desallotjament dels últims residents que vivien a l'assentament de Ses Joveria.
Sí, la policia local de Sant Josep ha interposat 10 denúncies i ha fet propostes de sanció que oscil·len entre els 10.000 i els 30.000 euros. A pesar que hi duien molt poc temps, ja s'havien acumulat fems i residus que suposen un risc per a la seguretat i l'entorn natural, com cuines, restes de fogueres, bombones de butà, bateries, instal·lacions elèctriques o generadors, entre d'altres. També s'han retirat caravanes i una brigada de neteja actuava aquest matí a la zona per retornar-la al seu estat habitual. L'Ajuntament de Sant Josep i la policia local inicien una campanya especial per detectar, denunciar i impedir la presència de caravanes fora dels càmpings legalment habilitats aquest estiu.
I canviem ara d'assumpte, parlem de la paralització de les obres del centre de baixa exigència d'Esgorg. Ja sabeu, aquest equipament que també es du reclamant durant molts anys. L'Ajuntament d'Eivissa diu que respon a criteris tècnics i que els treballs es reprendran tan aviat com sigui possible.
Si el consistori ha justificat que el passat 19 de desembre es van suspendre els treballs després d'un control de qualitat fet per la direcció facultativa de l'obra. Segons han detallat, el formigó estructural executat requeria comprovacions addicionals. L'Ajuntament d'Eivissa treballa amb l'adjudicatària per definir la millor solució i reprendre les obres en el menor termini possible i amb tots els requisits de qualitat i de seguretat per a l'equipament. El Partit Socialista de Vila havia criticat l'aturada dels treballs durant mig any i el fet que no s'havia donat cap explicació des de l'administració local. La portaveu del grup socialista al Consell d'Eivissa, Elena López, ha parlat de desídia per part del Consell i de l'Ajuntament d'Eivissa. L'escoltam.
Perquè no han fet la seva feina, que s'ha de supervisar i prioritzar feines. Estan més capficats per part d'en Vicent Marí en defendre's en els jutjats, en aquest pròxim judici que tindrà, i l'alcalde Triguero en les darreres setmanes en defendre el seu pisito de vivenda protegida a Can Mises, i han deixat de fer la seva feina.
Obrim ara plana judicial, Nieves, perquè ahir va quedar vist per sentència el judici contra la conductora acusada d'atropellar mortalment a una dona de 35 anys quan travessava un pas de vianants a la zona d'Esgorg. Els fets van ocórrer, recordareu, al setembre de l'any 2023, i aquesta dona ara està acusada dels delictes d'homicidi per imprudència greu i per abandonar també el lloc de l'accident.
Sí, l'acusada va declarar que va veure el semàfor en àmbar i que va decidir decidir passar. Immediatament va veure alguna cosa obscura i va sentir l'impacte. Es va posar molt nerviosa i minuts després va aturar el vehicle i va tornar caminant, però ha declarat que ja no hi havia ningú. Calcula que tardaria una hora i mitja en fer 2 quilòmetres. Però segons els testimonis que circulaven darrere de la conductora, el cotxe es va saltar el semàfor en vermell i circulava a gran velocitat. A més, d'acord amb l'informe policial, l'operatiu va durar 2 hores i el cop al cotxe mostrava l'empremta d'una figura humana. El que no ha quedat acreditat és si la víctima va travessar el pas de vianant en verd o en àmbar. L'advocat de l'acusació demana 7 anys de presó per l'acusada. És Àlex Betoret, el sentim.
Per un delicte grave de l'atropello que va haver-hi, no, de l'incident amb vehicle de motor, vehicle de motor que tenia les rodes malament i que tenia, bueno, que no tenia ni assegurança ni res, demanen 3 anys de presó. I per la qüestió de l'abandono del lugar de los hechos i la denegació de l'auxili, demanem 4 anys.
I acabem, Nieves, aquesta repassada de l'actualitat parlant de medi ambient, perquè s'ha presentat al centre Can Marines, a Santa Eulària de Riu, el primer refugi segur per sargantanes de tota Eivissa.
Sí, es tracta d'un habitacle d'uns 100 metres quadrats de terreny natural que conté vegetació i una font d'aigua i que està protegit per unes parets que no poden superar les serps. Dins acollirà diferents varietats de sargantana eivissenca per garantir la necessària diversitat genètica i obtenir poblacions viables per a futures reintroduccions al medi natural. Aquest refugi ha costat 20.000 euros. Abans d'acabar l'any s'instal·larà també un altre a Can Marines i 2 més a Sacoma. Els experts han demanat que els particulars s'abstenguin d'habilitar instal·lacions similars sense la coordinació de l'administració i la supervisió d'experts tècnics i científics. Escoltam el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, i la directora general de Medi Natural i Gestió Forestal, Anna Torres.
Aquest búnquer que han comanat és una, nosaltres li dèiem un espai de reservori protegit per poder posar aquí de dins unes poblacions viables de sargantanes. D'aquesta manera, mentre estem combatent les serps, tindrem uns reservoris per poder fer reintroduccions en els entorns d'aquests espais.
Els centres no poden funcionar un tot sol aïllat, necessitem més d'un centre perquè hem d'anar moguent a les cries que surtin dels individus que tenim aquí instal·lats per no fer un coll de botella, que és la paraula que s'utilitza genèticament d'aquestes poblacions. Si crien entre pares i fills, genèticament arriben a ser no viables.
Idò, Nieves, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat, però després t'escoltam per repassar l'agenda.
Fins després.
Fins després, Nieves. Són les 12:12. Nosaltres ara fem una aturada de 2 minutets, posem unes promocions, anem connectant cables, perquè de seguida en tornar a començar amb el debat polític del Consell de Formentera aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és participació.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Thank you.
12 i 14 minuts, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia, en començar, és dijous, el primer dijous de cada mes, normalment, si no hi ha cap altra qüestió d'actualitat que ens ho impedeixi, dedicam la major part del programa en el debat polític, un debat que una vegada al mes centrem en assumptes que són competència del Consell de Formentera. Així que per donar inici en aquest debat, el primer que fem és saludar a les persones que ens ajudaran a enriquir aquesta conversa, que són Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també en Rafa Ramírez, del PSOE. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com sempre, hem de dir que, evidentment, hem convocat a la Unió, però una vegada més, no han pogut trobar ningú per participar al debat, així que farem un debat una mica més curt, això sí, amb Alejandra Ferrer i en Rafa Ramírez, a qui vull agrair-los personalment que sempre estiguin presents en aquesta cita, ja sigui de manera telemàtica, com és el cas d'aquesta vegada, o de manera presencial, quan podem anar a l'estudi de la Sabina, perquè realment ho he de dir, es fa un esforç també per part del programa per enviar un calendari amb mesos d'antelació, s'envien els temes que es tractaran en el debat amb prou temps, i realment és una pena que el partit que està governant ara mateix al Consell de Formentera no trobi a ningú per participar als debats de la ràdio pública, i això ho havia de dir. Així que, dit això, el primer tema que us volia proposar, en Alejandra i en Rafa, és el de les concessions de costes, perquè hotelers i empresaris de Formentera estan preocupats per la reducció del servei de gandules i parasols. L'associació hotelera diu que va en contra de l'economia de l'illa i que destrueix la imatge turística. Què opineu, Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera?
Bueno, des de Gent per Formentera nosaltres vàrem fer inclús una nota de premsa parlant d'aquesta situació, no? I denunciant bàsicament la incompetència d'aquest equip de govern de Sa Unió per gestionar el litoral de Formentera. Tenim diferents temes, tenim la reducció d'aquestes gandules i parasols, tenim l'absència de l'abalissament, que a més és un tema de seguretat pels turistes i tots els visitants de les nostres platges, les barques de la migració abandonades al litoral, les rampes d'accés a la mar inoperatives, crec que són molts els temes de gestió del litoral que no s'estan gestionant com toca. Pel que respecta a aquesta part de les gandules i parasols, estan parlant d'una reducció d'un 36%, no? I en aquest aspecte creiem que si les coses es fan en temps i si es fan com toca, no hauríem d'estar així en aquesta situació. Som molt conscients que les platges i el litoral són canviants any rere any, això ja era així tots els anys anteriors i al llarg de la resta de legislatures, però les coses s'han de fer amb el temps suficients per poder garantir, d'una banda, disposar dels serveis necessaris a les platges i, d'altra banda, també garantir que els propis empresaris es puguin organitzar, ja sigui amb més o menys gandules, però en aquestes alçades els empresaris tenen ja contractada la seva plantilla, tenen ja preparat tot l'estiu i encara no comptem amb aquesta autorització. Sa Unió i també el govern de les Illes Balears va parlar molt d'aquesta gestió que farien del litoral directament des de les Illes Balears, que anava a solucionar tots els problemes a Formentera, i el que veiem és que anem molt pitjor que abans.
Moltíssimes gràcies. Rafa Ramírez, del PSOE.
Bueno, pues el Partido Socialista solicitó una interpelación de la consellera por este tema en el último pleno, el pleno ordinario del Consejo Insular de Formentera, para que nos explicase pues a los grupos políticos qué es lo que había pasado, ¿no? Entonces era sobre dos temas concretos, que eran las gandulas y parasols, y también sobre la delimitación de la zona de baño, que estamos ya en el mes de junio y no tenemos delimitación de zona de baño, con lo peligroso y el riesgo que supone para la vida de las personas y que parece que no tendremos en bastante tiempo, ¿no? Pues ¿qué decir de esta consellería? Pues que es un desastre, es decir, es una consellería que no avanza en ningún tema, que lo tiene todo paralizado, que siempre pone excusas, si no son las empresas, como el tema de la limpieza, pues es el Govern Balear, si no es Costa, si no es. O sea, es una... No, y además, pues lo triste es que la interpelación de la consellera, pues las excusas son peregrinas, ¿no? Pues nos dice que nos dijo que bueno, pues que habían estado, que la solicitud para los lotes de playa de Gandulas y Parasol pues se había presentado en tiempo y forma, pero que todo iba bien a través de conversaciones telefónicas, pero que luego cambiaron de técnico y ya todo iba mal. O sea, cosas que son absolutamente increíbles. No entendemos que un técnico tenga diferentes, o dos técnicos tengan diferentes criterios técnicos. Los criterios técnicos son técnicos, no son opiniones, ¿no? Y luego pues hablaba de que se había utilizado para medir, ¿no? Para los criterios que hay en cuanto a las distancias que deben respetar, pues habían utilizado ortofotos desde 2024. Bueno, pues esto es increíble, o sea, perdone usted, porque si nos está contando que el medio ambiente es dinámico y cambiante, la costa es dinámica, obviamente todo es dinámico, el universo es dinámico y cambiante cada día, con lo cual no puedes utilizar una ortofoto de 2024, tienes que utilizar una ortofoto absolutamente actualizada, porque si no lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal, ¿no? Con el criterio este de que todo es cambiante. Bueno, pues qué decir, siempre este equipo de gobierno, lo que vemos día tras día es que bueno, pues que se excusan siempre en alguien que no son ellos para evitar pues cumplir con sus responsabilidades. Se llegó a decir que bueno, cuando se gobernaba por Formentera y Partido Socialista, en el año 21, nos dijo la consellera, ustedes no sé por qué protestan, pero en el año 21 pues hasta junio no hubo, hasta julio no hubo delimitación de la zona de baño. Bueno, es que recordemos a la señora consellera que en el 2021, en junio del 21 de junio de 2021, se levantaron las restricciones del COVID, porque todo el mundo estaba en una situación de alarma y estaba, no sabía qué iba a pasar en la temporada. O sea, y estas son el tipo de explicaciones. Bueno, y por otra parte, pues lamentar profundamente que no se presenten a esta tertulia, porque no es la primera vez. Vemos que se escudan en, no sé, que son ocho personas gobernando. Es decir, para otras cosas sí que tienen tiempo. No lo sé, es muy triste y el Partido Socialista está, vamos, no sé, está muy impactado porque el equipo de gobierno no sea capaz de dar la cara, ¿no?, públicamente.
Moltíssimes gràcies, perquè realment per nosaltres també, ja us ho he dit, i no pretenc que la gent senti empatia perquè estan fent la nostra feina, bàsicament, però la feim amb igual respecte per totes les opinions polítiques, perquè això és un debat a una ràdio pública i hem de sentir a tothom. I sí, també ens fa pena per la gent de Formentera, que s'hauria de sentir representada en aquest debat i que els ha votat, així que... Alejandra Ferrer, alguna cosa més a comentar d'aquesta qüestió? Perquè heu posat damunt la taula la qüestió de l'abalissament de les platges per dotar de seguretat als banyistes, que crec que és imprescindible, i que s'havia d'haver estat oferint des de l'1 de maig i encara no sé si hi ha una data concreta damunt la taula per ja tenir establertes aquestes zones.
Bueno, de fet, tens tota la raó, no? Just ara parlaves d'aquesta absència de sa unió aquí a la ràdio, ja repetida un parell de vegades, és mitja horeta, que jo crec que a més és una responsabilitat de l'equip de govern donar explicacions a la ciutadania i tots feim un esforç, sobretot valtros que no teniu la sede aquí a l'illa, pues fer un esforç per possibilitar, no?, aquestes explicacions públiques, però bueno, no és més que un senyal més de la situació en la que ens trobam, no? Nosaltres també als plenaris intentem treure informació, les respostes no són les que haurien de ser, no estan fonamentades, tot són excuses i tot és culpa d'altres, si no és ja directament culpa nostra, encara que ja fa quasi 3 anys i pico que estan governant. El que està clar és que Formentera no pot afrontar la temporada turística amb un litoral desordenat amb aquesta magnitud, sense serveis essencials, sense abalissament, amb residus abandonats, sense rampes públiques operatives... El nostre litoral al final és un dels nostres valors principals i la seva gestió exigeix solvència i responsabilitat com a mínim. Podríem parlar, per exemple, de que s'ha dut a terme la Marnaton, que és una cursa nedant, i s'ha fet també sense aquest avalissament. Vull dir, estan posant en perill la vida de persones i, a més, pues, no estem complint amb tota la nostra feina. Creiem que aquests quatre casos que comentava, no, de temes del litoral, deixen claríssima la incompetència de la Unió per gestionar el litoral de Formentera i, sobretot, deixa claríssima la incapacitat de defensar els interessos i l'interès general de Formentera davant el govern balear de Marga Pruens i del Partit Popular, que cada vegada que és tema d'ells pues, troben les excuses suficients per no haver de fer la pressió necessària perquè tot surti endavant.
Moltíssimes gràcies, Rafa Ramírez.
Bueno, pues para felicitar, para terminar este tema, pues bueno, se le preguntó, ¿no?, si tenía algún tipo de alternativa para estas cuestiones y no tiene alternativa, ¿no? Es decir, la consejera dice que cuando les preguntas qué es la que están haciendo, bueno, pues están esperando que lleguen recursos, están esperando, ¿no?, es que se solucionen las cosas solas y las cosas solas no se solucionan. Es decir, repetir sin más, ¿no? Es una falta de previsión, ¿no? Es decir, no se puede llegar al 1 de mayo en estas condiciones en las que nos encontramos la isla, pero da igual, o sea, da igual obras en la carretera que terminarán a finales o mediados o finales de junio, si no hay retrasos, porque siempre sabemos cuando se hace una obra, pues hay retrasos y el estado general de la isla, ¿no? Pues esto es el equipo de gobierno aquí va a hacer más con menos y resulta que tiene el presupuesto más alto de la historia, el equipo de gobierno que más cuesta y hace menos con más recursos, ¿no? Esta es la tristeza.
Moltíssimes gràcies a tots dos. Tenim més qüestions damunt la taula i una que us afecta, jo crec, de manera directa, perquè tot i que la notícia no estigui situada a Formentera, evidentment un equipament com l'aeroport ens afecta tant a Eivissa com a Formentera i crec que també va ser un dels temes que es va tractar a l'últim plenari del Consell, si no m'equivoco, que és el projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa i volia sentir les vostres opinions sobre aquest projecte que déu-n'hi-do també la polèmica que està aixecant aquí a Eivissa des de molts sectors de la societat. Rafa Ramírez, del PSOE.
Bueno, pues es una ampliación del aeropuerto de Eivissa que obviamente está siendo polémico, como bien dices, y está claro, ¿no? El equipo de gobierno presentó una propuesta en el Pleno y el Partido Socialista presentó unas modificaciones para que fuera todavía más restrictiva la propuesta que presentaba el equipo de gobierno, que se ciñese realmente a los planes de crecimiento, que se ciñese realmente pues, a una medición de la sostenibilidad de las dos islas, que se ciñese a la necesidad obligatoria de un informe de impacto ambiental, que esto no lo recogía la propuesta de Sanio, y que nunca, nunca, nunca fuera para un mayor crecimiento de vuelos. El partido esa unión no aceptó estas modificaciones, con lo cual bueno, pues nosotros nos abstuvimos, con lo cual permitimos que facilitamos también en la medida de nuestros votos que esa propuesta saliese adelante, la que presentaba esa unión, que bueno, pues una propuesta absolutamente demagógica. ¿Por qué? Porque lo que pretende es, pues eso, generar una polémica con AENA. En algún momento alguien de Saunió, el presidente, porque es una empresa pública, ha solicitado una reunión con AENA para expresarla. Pues no, esto está claro que no. Se sumaron pues a la demagogia que hace en este caso Vicent Marí en Eivissa y bueno, pues fueron de esa mano. ¿El aeropuerto de Eivissa necesita una intervención? Sí, claro que sí, necesita una intervención para que sea más accesible, para que sea más cómodo para los pasajeros, porque vemos el nivel de saturación que ya tiene. Necesita crecer ni un solo vuelo. O sea, eso los socialistas lo tenemos claro. No necesita crecer ni un solo vuelo, pero sí que necesita pues que sea más amable para los ciudadanos y sobre todo para las personas con movilidad reducida, ¿no? Y esta intervención, claro que defendemos que se haga y defendemos que todo lo que tenga que ver con una ampliación de vuelos, pues nos posicionemos como instituciones en contra.
Muchísimas gracias. Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera.
Sí, en la mateixa línia, des de Gent per Formentera, votarem a favor. Ens hagués agradat que es poguessin incloure aquestes modificacions que volia fer el Partit Socialista, perquè de facte feia aquesta proposició encara més restrictiva, però bé, vàrem considerar que votar a favor de qualsevol restricció en aquest aspecte del projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa pues era necessari. Jo crec que aquí s'han de comentar diferents temes, perquè el president Òscar Portas va ser molt vehement amb aquesta proposició, el que quasi ens va sorprendre, no? Perquè normalment amb altres temes d'importància màxima per Formentera, com va ser per exemple el port o el futur del port de Formentera, no va tenir capacitat de ser tan vehement amb autoritat portuària com ho està sent ara. Però bueno, és un poc la línia amb la que està treballant aquest equip de govern, no? Com Aena està en mans del govern central i el govern central és d'esquerres, doncs aquí sí que ens ficam totalment en contra i anem a per totes, però quan es tracta d'autoritat portuària que està en mans del Partit Popular, del govern balear, doncs allí ja hem d'anar amb més compte. Jo sincerament tinc por que, com sempre, estiguen interpretant un paper, igual que, com deia, varen fer quan el port de Formentera. No estan fent la seva feina per defensar les coses com toca, com bé s'han dit, no sabem res de reunions amb Aena, ni de reunions amb l'Estat, ni de reunions ni pressions amb ningú. No és suficient fer una declaració institucional al plenari i dir que no estàs d'acord, has de fer la teva feina com a equip de govern, que és exercir totes les pressions que siguin possible perquè aquest projecte no pugui continuar endavant. Hem de recordar que parlem d'un projecte d'un espai que es troba a un espai protegit, que es troba a les salines d'Eivissa, que encara que és l'aeroport d'Eivissa, també és nostre aeroport i tindrà conseqüències, qualsevol canvi que passi allí tindrà conseqüències directes en el funcionament de la nostra illa. Si haguéssim de dir alguna cosa, parlaríem de reducció de vols a l'estiu, no d'incorporar més vols, i en aquest cas creiem que és possible fer una reorganització, fer millores, treballar per l'accessibilitat sense haver de fer un macroprojecte que, encara que ens vulguin vendre ara que serà per aquesta accessibilitat, en un futur pot ser canviar tot aquest espai perquè hi arribin més vols, més gent i més saturació.
Exacte, sí, perquè paral·lelament, mentre es parla de paralitzar aquest projecte d'ampliació de l'aeroport, es contempla i es posa damunt la taula que a través d'aquest projecte d'ampliació puguin arribar vols transatlàntics des dels Estats Units. Per tant, és una mica incongruent, així a priori, quan escoltem segons quines opinions per part dels dirigents d'Eivissa. Però és evident que qualsevol ampliació de la capacitat de l'aeroport, on sí, evidentment, s'han de fer obres, perquè recordem que quan plou, i plou també dins aquest aeroport, evidentment això tindria un impacte directe en el model turístic tant d'Eivissa com, bé comentàveu, també en el model turístic de Formentera, no, Rafa?
Sí, bueno, está claro, ¿no? No se entiende, ¿no? Ibiza sin Formentera o Formentera sin Ibiza, porque son vasos comunicantes, ¿no? Obviamente. Y esto lo sabemos ya, no es nuevo, ¿no? Claro que tiene un impacto directo. Obviamente, por ejemplo, no se contempla luego conexiones en invierno, ¿no? Que esto es lo que se debería reclamar también de las instituciones. Es decir, no se puede intentar masificar, intentar con políticas que está haciendo el gobierno de Marga Proens, que hemos visto, ¿no? Cuando decían que iban a plantear medidas antisaturación, lo único que vemos es que cada año sube el número, la cifra de turistas que llegan a nuestras islas, o sea, a todo el archipiélago, ¿no? Entonces, lo que vemos es una incongruencia absolutamente seria, ¿no? Quizá sí que se tiene que trabajar por esas conexiones que nos faltan en invierno, que parece que estamos, a veces estamos encerrados, ¿no? Que somos prisioneros de nuestras maravillosas islas, ¿no? Pero bueno, también los residentes tienen necesidades y esto no se contempla, y obviamente, claro que hace falta mejoras en la infraestructura, como que es que es el aeropuerto también de los ciudadanos de Formentera, esto está claro. Hace falta esas, y además es que, bueno, se ha peleado también por estar sentados ahí en esa gestión, ¿no? Por tener una silla para poder también decidir sobre vuelos, decidir sobre todo, ¿no? Lo que sucede, porque es parte de esa infraestructura es compartida. ¿Qué decir? Pues bueno, pues lo que también apuntaba la señora Ferré, pues que este equipo de gobierno hace demagogia barata. Solo se enfrenta cuando sabe que no pinta nada, ¿no? Y en esta situación, bueno, pues hacer una moción que te han enviado desde Ibiza o desde Mallorca y llevarla al pleno y ponerte absolutamente digno, bueno, pues hubiéramos esperado esa dignidad, por ejemplo, con el tema del puerto, ¿no? Donde nos la han colado por la puerta de atrás.
Moltíssimes gràcies, Alejandra Ferrer. Ja per concloure amb aquest assumpte i m'anama en es darrer, que també, quan parlàvem de vasos comunicants entre Eivissa i Formentera, precisament és aquest, això del que parlarem amb l'últim tema, però si vols afegir alguna cosa sobre el tema de l'ampliació de l'aeroport possible.
Bueno, esperem que sí que lluitin per aquesta reclamació que es va fer en aquest plenari, que és una participació efectiva, i fer la pressió que sigui necessària perquè aquest creixement en cap cas possibiliti un posterior canvi d'organització que pugui fer que aquests espais que sí que podem considerar que siguin necessaris funcionin després per poder atreure encara més gent en els mesos d'estiu.
Idò, tenim ara encara uns minutets per comentar una altra qüestió de mobilitat, però en aquest cas mobilitat marítima, perquè parlem del Formentera Eco, que també es va posar en marxa fa tot just tres dies, des de l'1 de juny, no? Si no em fallen els comptes, amb xifres que em criden l'atenció, perquè la quota de motos ja està exaurida alguns dies de juny, juliol i agost, i també hem conegut les casuístiques que poden sorgir, no?, davant de normatives com aquestes, que són imprescindibles, és imprescindible regular l'entrada de vehicles tant a Eivissa com a Formentera, això està clar. I després apareixen casos, però, que després el tractarem en profunditat amb la protagonista, amb la Carmen Escandell, que és una dona de Formentera de 82 anys que no pot accedir a Formentera perquè ella no condueix a la seva edat, i el cotxe amb la que la portarien a Formentera està a nom de seu gendre, que resideix a Eivissa, i ella és de Formentera, però està residint a Eivissa en l'actualitat. I si vol anar a casa seva, que és a Formentera, doncs ho tindria més complicat perquè aquest vehicle no està empadronat a Formentera. Sé que és molt complicat d'entendre, jo sé que ella ens ho explicarà després amb tot detall per entendre-ho bé, però vosaltres que estàu en l'administració pública, com es pot? Perquè sí que és difícil, i moltes vegades la gent demana coses que són difícils, no? Però els reptes estan per solucionar-los des de les administracions. Però clar, donar resposta a aquestes particularitats que poden sorgir i que avui comentem aquesta, però en pot haver desenes d'altres, com es fa per regular i també atendre en aquestes casuístiques particulars per fer una mica també de com funciona, no?, la política, i per fer una mica més accessible aquesta vida política, aquesta gestió, a la gent que ens escolta. Alejandra Ferrer.
Bueno, des de Gent per Formentera i des de l'aprovació d'aquest projecte, el que s'ha intentat és aconseguir acabar amb aquesta massificació de vehicles, uh-huh, aquesta sensació de saturació que tenien tant els residents com els turistes, i fer-ho de la manera menys molesta possible. I això requereix, pues, una sèrie de modificacions contínues, adaptacions contínues a la realitat, i sobretot requereix molta mà esquerra, perquè evidentment un fa un marc normatiu general, però després ens trobem, pues, amb diferents situacions com aquesta que comentaves, no? I crec que amb aquest aspecte la llei té una eina molt, molt utilitzada, que és bàsicament intentar seguir l'esperit d'una llei, és a dir, què és el que intentaves aconseguir amb aquesta llei, no? I dins d'això també et pots moure, no has de seguir estrictament
cada article del que posa la llei, i així ho fan també les diferents doctrines i així es fa també en els jutjats, perquè moltes vegades ens trobam amb situacions on pues, l'article tal i com està redactat pues, pot donar-te a entendre o fer-te aplicar la normativa quasi de manera contrària, no? al que tu volies aconseguir amb aquesta llei. Moltes vegades el text d'una llei pot resultar insuficient i poden sorgir conseqüències inclús contràries, com deia, a l'objectiu de qui havia legislat. Nosaltres teníem molt clar per qui legislàvem i, evidentment, sobretot és pel resident.
Ui, ara això passa amb aquest programa que fem servir per les connexions, Rafa? Que quan sí. entra una cridada es talla la connexió, però ara recuperarem en Alejandra. I si vols seguim tu i jo, Rafa Ramírez, del PSOE, amb
sí,
aquesta
clar,
qüestió.
Bueno, pues Formentera Eco, como saben los ciudadanos, pues es un proyecto que nace con la intención pues, de acabar con la saturación de vehículos en Formentera, un modelo que se ha replicado, ¿no? O sea, se está replicando en Ibiza, donde también tenemos quejas de cómo se está haciendo, ¿no? Y cómo es el trato que se está teniendo con los ciudadanos de Formentera, donde pues, se trabaja para que, o se solicita para que sea en Menorca y en Mallorca también, con lo cual es un proyecto absolutamente interesante, novedoso, con una repercusión internacional y que cumple un objetivo, ¿no? Y es acabar con esa sensación de saturación que bueno, pues que nos atenazaba o que nos hacía sentir mal en verano. Desde que ha entrado Saunió, que en este equipo de gobierno nuevo, pues hemos visto cómo ha habido intentos por ir paralizando el proyecto, porque no avanzase, por no profundizar, por mantener el mismo número de vehículos, por mantener la misma tasa, porque no les gusta, porque no se lo creen, porque bueno, pues no es un proyecto que les encaje con su modelo turístico, que por mucho que digan que lo que quieren es menos turismo, lo que está claro es que cada vez tenemos más número de turistas y más presión humana en unas islas absolutamente delicadas y con un entorno biológico que debe ser cuidado, ¿no? Y de forma rigurosa. Entonces, ¿qué está pasando este año? Bueno, pues el caso de Catalina, que nos ha impactado a todos, pues tiene que ver con un cambio también de criterio en cuanto a la interpretación de la ley, cosa que también nos alucina, ¿no? Entonces tiene que ver con la titularidad de los vehículos. Y esto, pues hay situaciones que aquí lo decía bien la consellera Ferré, hay situaciones a veces que la legislación no contempla y que se podrían excepcionar, ¿no? Pero en este caso lo que hace el equipo de gobierno es al revés, pues el equipo de gobierno de San Unido lo que hace en este caso es aplicar rigurosamente la ley cuando en otros ámbitos no lo hace, ¿no? Esta interpretación nueva de la ley, que si no eres titular del vehículo, pues ya no tienes derecho, ¿no? Bueno, pues este es el gobierno que tenemos y es las situaciones que tristemente pues ha hecho eco en todos los medios de comunicación y que lamentamos profundamente.
Clar, és que la qüestió era aquesta, no? Perquè li proposaven que s'apuntés, no? en el CUP,
sí,
que és
sí.
gratuït per tots els ciutadans de Balears, veritat, si no vaig equivocada.
Sí, creo que sí, sí, sí.
Però clar, ella deia, i què passa si un dia jo vull anar i aquesta quota està plena? Era el que jo crec que és
claro.
El que ens explicarà ara,
claro,
ara quan parlem amb ella.
Sí, nos lo explicará, pero es esa necesidad, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué? Porque se ha cambiado un criterio esta temporada.
Crec que ja hem pogut recuperar en Alejandra Ferrer, ja la tenim per aquí, veritat, Alejandra?
Sí, sí,
aquestes
disculpa,
coses de no
disculpa.
Passa res. La tecnologia de vegades, però és
sí,
el que
sí.
passa. És un programa que fa que s'escolti perfecte, però si t'entra una cridada està per damunt d'aquesta connexió per internet.
Sí.
Res, reprenem la pregunta,
bueno,
Alejandra, sense cap problema.
Sí, mira, el que jo crec que ha passat, bàsicament, és que han introduït un canvi de criteri clar dins de la manera d'aplicar, un canvi de criteri que en altres aplicàvem d'una altra manera, mm-hmm. que facilitava pues, a tots aquests residents de segona residència, joves, persones amb renting, etc., que poguessin entrar. Nosaltres teníem clar que podíem crear una analogia entre el conductor d'un vehicle i que té l'assegurança al seu nom amb la titularitat d'aquest vehicle. Perquè tots sabem que hi ha moltíssims joves, per exemple, que es varen quedar els cotxes dels seus pares i no els canvien de nom perquè suposa una despesa econòmica. I nosaltres això donàvem per fet que aquest vehicle era d'aquest jove perquè l'assegurança estava al seu nom. El mateix passa amb residències o residents de cases comprades a
Formentera, crec que
són rentings, que el vehicle no està al seu nom, sinó que està al nom del renting, i bueno, tot això pues, creiem que no s'està gestionant de manera sensible i com tocaria. Sobre la quota de motos d'eivissencs exaurides, podria dir que bueno, esperem que siguin reserves reals i que no siguin reserves abusives de tota la temporada per només venir qualque dia suelto, no?
Sí, perquè també crida l'atenció, no?, que hi hagi tants de dies amb la quota al màxim, no? No sé si això és habitual, si havia passat altres anys o us ho estàu trobant enguany per primera vegada en aquestes alçades de la temporada avui dia, Rafa?
Bueno, pues exactamente yo no gestiono ese área. Yo creo que sí, que a veces, bueno, es fácil que fechas muy concretas, porque pasa también en las reservas de hotel, y, o sea, es decir, bueno, pues hay fechas concretas que sí que se van llenando, se van solicitando con mucha antelación. Hay ciudadanos que todo el mundo sabe que prefiere adelantar las vacaciones, y obviamente, bueno, pues está bien, porque el objetivo de este programa es fundamentalmente de Formentera Eco, es ese, ¿no? Distribuir pues esa llegada de vehículos a lo largo de la temporada, ¿no? Y el objetivo también, pues, turístico, pues es que los meses que están más congestionados, pues no lleguen más vehículos y que la temporada se vaya alargando, pues a principio a final, ¿no? Yo creo que esto no, el problema no es que ya haya fechas que no se pueden traer vehículos, sino la parálisis que el equipo de gobierno le quiere implementar a este proyecto, que, como digo, internacionalmente reconocido y que se presenta en las ferias de turismo y que ha salido en prensa internacional, y los el equipo de gobierno se ha unido, pues no creen en él.
I ja per acabar, Ido, aquest debat l'acabam una miqueta abans del que és habitual, però sentim a Alejandra Ferrer de Gent per Formentera.
Bueno, el que dèiem, aquest tema s'ha de tractar amb moltíssima més sensibilitat de la que s'està tractant ara mateix. Hi ha molts ciutadans que tenen...
Perfecte. Ido, moltíssimes gràcies a... Crec que estem tenint problemes per sentir sí. amb claretat en Alejandra. Ho deixarem aquí, si us pareix bé. Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera, moltíssimes gràcies. I també,
moltes gràcies.
I també moltíssimes gràcies a en Rafa Ramírez del PSOE, de veritat. Us reitero l'agraïment una vegada més, perquè ja ho hem dit a l'inici, hem convocat també a Sa Unió a participar en aquest debat, com fem sempre, però una vegada més no han trobat a ningú per participar en el debat, així que reitero el meu agraïment als dos equips que sempre estan presents a tots els debats aquí a la Ràdio Pública. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Nosaltres ara farem una aturada per la publicitat, res, dos minutets, i ja enfilarem al final del programa, però no deixem l'actualitat de Formentera perquè sentirem precisament el testimoni d'aquesta dona. Fins ara.
IB3 Ràdio és cultura. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Tu vals a les 9.
No, i no t'uram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Són les 12:49, ja tornem a ser aquí, estàveu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio i com us dèiem abans de la pausa, volem conèixer amb més detall aquesta situació de la que s'han fet ressò molts de companys de diferents mitjans de comunicació i que està relacionada precisament amb aquest últim tema que tractàvem en el debat polític, que és el de la regulació d'entrada de vehicles a Formentera, aquest que es coneix com a Formentera Eco. I és que fa uns dies vam conèixer la situació d'Anna Catalina, una dona formenterera que enguany no pot anar a casa seva per mort d'aquesta limitació de vehicles. Ella té casa a Formentera, però li han negat el permís perquè el cotxe amb el qual l'acompanyen, perquè ella no condueix, no és seu. Així que volem que ens expliqui exactament quina és la situació amb la que s'han trobat i per això volem agrair-li moltíssim a la seva filla, Anna Carmen Escandell, que ja està aquí a l'altra banda del telèfon, que ens atengui per explicar-nos quina és exactament la situació que està vivint la seva mare. Molt bon dia, Carmen.
Hola, bon dia a tots.
Com està la teva mare, el primer de tot?
Pues bé, però preocupada perquè me diu, i com ho farem? I com ho farem? Per poder dinar?
Clar, perquè
ella vol anar a casa seva.
Normal. Ella vol anar a casa seva. I la situació és, el que jo estava explicant, Carmen, és correcte, ella viu a Eivissa ara puntualment per una situació, sigui sa que sigui, no trarem...
No, ella viu a Eivissa des de fa molts anys.
D'acord. Però ella és formenterera, molt... no?
Però ella és nascuda a Formentera i té una casa des de fa 56 anys.
Déu-n'hi-do.
Jo crec que 56 anys de pagar impostos deu tenir algun dret de poder anar a casa seva.
Dic jo que sí.
No sé des del Consell com ho veuen. Jo he sentit unes declaracions de la consellera, d'Anna Verònica, i sí, té raó, nosaltres podem treure el permís com a residents a Eivissa. Ho hem intentat, però nosaltres també treballem. Els fins de setmana, que és quan nosaltres podem dur-la a casa seva, està tot complet el mes de juny.
Clar.
Jo no puc demanar una sol·licitud per anar a Formentera en el mes d'agost, el dia 20, per dur-la a ella a casa seva, perquè no sé el dia 20, aquesta dona de 82 anys, com estarà?
Clar.
Si hi podrem anar o no hi podrem anar.
Clar.
Entonces, sí. Ells tenen raó que jo puc fer la sol·licitud d'aquesta forma, però és que no tenc... El mes de juny ja està complet els fins de setmana. No tenim possibilitat d'anar-hi.
Déu-n'hi-do.
O sigui, li estan negant el dret d'anar a casa seva.
Exacte.
Jo penso que sí, que podríem arribar a un acord que dir, pues no sé, mira, jo t'he crit demà i perquè passat demà volem anar a Formentera. Me dones permís per passat demà? Però algo directe. Arribar a un acord d'alguna forma, però jo crec que sa mamà té dret a anar a casa seva el dia que vulgui i tal com està, ara mateix no se pot.
Clar. És aquest factor, Carmen, de poder improvisar, no?, el fet d'anar a casa seva quan vulgui, el que us obliga a fer una planificació a mesos vista, que això sigui...
Jo no puc fer una persona de 82 anys...
No és realista, no?
Mana?
No és realista, no, fer aquesta planificació.
Jo penso que no. Durant aquests anys que tenen el de Formentera Eco, cada any, a veure, els havien posat un poquito tercos, per dir-ho d'alguna forma, però jo els explicava la situació, és una persona major, no condueix, no té cotxe en el seu nom, hi ha que portar-li, i al final mos daven el permís. Estan demanant el permís per un cotxe. Quan hi ha empreses que tenen 20 camions autoritzats, I empreses de repart, empreses d'això. Aquesta gent pot anar-hi quan vulgui, aquesta gent no hi ha problema. Però un formenterer que té una vivenda que feu-la, pide permís i si n'hi ha, hi vas, i si no te quedes a Eivissa.
Clar, una mica veure, injust.
Jo crec que és una miqueta injust. No estem demanant un permís per anar, que hi anirem cada dia, no. Mm. Però el tenim que tenir per dia que ella diga, mira, podríem anar demà a casa i anar-li a donar una volteta a sa casa. Mm. Pues sí, vinga, demà te'l portam allí a que teua.
No és possible,
però no, podem,
no?
Però no podem fer-ho. I el que no puc fer és una planificació en 15 o 20 o un mes i mig o dos amb ventilació.
Clar, clar, clar. No, és que això...
Jo crec que això també ho deuen entendre. Sí. No els estic demanant una autorització que m'autoritzin 20 cotxes per anar-hi amb un seu cotxe. Que vull. No, un cotxe, un vehicle que pugui dur en aquesta dona que seua.
Exacte. Perquè, Carmen, valtros, us consta que si un dia us heu atracat en esport allò amb el vostre vehicle i no teníeu el permís, no us han deixat entrar? O pot haver-hi alguna persona que falla i us deixen entrar finalment en el barc?
No,
és
no,
a dir,
no, com... claro que no, 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 nosaltres no. Ho hem intentat passar a pàgina web i de sol·licitar i els caps de setmana del mes de juny ja estan complets.
Clar. Això us havia passat?
Estem a dia 4, eh?
Clar, 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 4
Entonces,
de juny.
Quina previsió volen que faci jo amb aquesta persona de 82 anys? Hmm. Com ho puc... Si ells ho saben fer, com ho diuen, com ho volen que ho fes? Que tenen raó que jo puc demanar-ho com a resident a Eivissa. El que no som és visitante, perquè vaig a casa.
Clar, clar,
no
és que aquesta és la diferència.
Jo no soc una visita que vaig a Formentera i vaig i torn, no. Jo vaig a Formentera per anar a dues a mamà a casa seva.
Exacte. Carmen, i des de que la situació de ta mare s'ha fet pública, has tingut algun tipus de resposta per part del Consell de Formentera? Per mirar de trobar una solució, de resoldre-ho, perquè entenc que això no us havia passat en els anys anteriors.
No, directament en altres no s'ha posat en contacte ningú, però sí que ells han contestat en els medis a IB3 Televisió, la varen entrevistar o per ràdio, no sé com va ser, i la consellera va parlar. Nosaltres hem escrit un correu electrònic a la pàgina de mobilitat i nosaltres no ens ha contestat ningú.
I sense haver obtingut resposta, tot
no,
i...
No sé, tan fàcil que ells ho veuen, que es pot fer, que es demani, que entrevisten a gent i diuen, jo ho he fet avui i no he tingut cap problema. Que ho facin ara, en el mes de juny, a veure si tenen problema. Entrevistau a la gent a veure que volen anar a Formentera i no poden.
Clar. I sobretot...
Si està complet, jo ho entenc. Clar. Però estic demanant el permís per un vehicle, un.
Sí, i sobretot crec que la norma hauria d'incloure aquesta sensibilitat de que no és un turista que va a Formentera.
Un poquet d'empatia, claro que no, no és una turista. Exacte. No, és una turista que vagi de visita a Formentera.
Carmen.
A veure si ja vol dar una volta. Se'n va, vol anar a casa seva.
Exacte, a casa seva.
I crec que després de 56 anys de pagar impostos a Formentera, algun dret tindrem, no?
Algun dret hauríem de tenir. Carmen, et
crec,
volíem...
Crec, no ho sé. A lo millor ja estic equivocada, si estic equivocada que m'ho aclareixin.
La veritat és que jo crec que està bastant clara la situació, però estarem pendents de com evoluciona, de si et donen resposta, que crec que hauria de ser el mínim, si, sobretot si us heu adreçat a través d'un correu electrònic, respondre un
mail.
Sí,
perquè
la
consellera deia que ella no havia rebut ninguna notificació de que nosaltres volíem intentar posar-nos en contacte. Nosaltres parlant amb els de Formentera Eco, parlant per telèfon amb ells, que són els que ens deien que la màquina introduint els datos, com que no corresponia el nom de sa mamà en su vehicle, no li daven el permís. Nosaltres li demanàvem, podem parlar amb un responsable d'aquesta àrea? I ens deien, no, tiene que ser a través del correo electrónico, tiene que ser a través del correo electrónico. Bueno, pues el correo electrónico es bo que no contesta, perquè ningú ens ha dit res.
Déu-n'hi-do. Carmen Escandell, moltíssimes gràcies i seguirem
pendents. Gràcies a vosaltres per
interès. D'aquest cas. Mil gràcies.
Moltes gràcies.
Estem en contacte. Nosaltres, ja quan són les 12:57 minuts, enfilàvem el final del programa d'avui.
L'agenda.
Sometimes I wonder where I've been.
12:58 minuts ja gairebé, com us deia, més és moment de començar a repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia i començant precisament a Formentera per assistir en el concert de Neilaina Sassoon Quartet, amb el que comença el Formentera Jazz Festival 2026. Nieves?
Sí, serà a les 8:30 de la tarda al Blue Bar. L'accés és gratuït fins a complet aforament i no requereix d'entrada o reserva prèvia.
Només anar i gaudir. Sí. També a Formentera podem participar a una immersió lleugera acompanyats de biòlogues marines.
La proposta a càrrec del quiosc Bora Bora forma part del programa d'activitats organitzat amb motiu de la Setmana del Medi Ambient. La cita és a les 5 de la tarda a Cala Saona.
I de Formentera venim cap a Eivissa, ens aturem a Vila per anar a la presentació de la novel·la El Litre, d'en Samuel Pinya.
Es tracta d'una obra romàntica LGTBIQ+, que convida a reflexionar sobre el creixement personal, l'acceptació dels sentiments i el camí per resoldre els conflictes interns. La presentació serà a les 7:30 de la tarda a la llibreria Sa Cultural i comptarà amb la participació de l'autor.
No, mira, molt apropiat en aquest mes de juny, el mes de l'orgull, així sí. Que mira, una proposta literària. I de Vilamorena a Sant Josep per veure l'exposició El sitio de mi recreo.
El Centre de Cultura Can Jeroni acull aquesta mostra d'obres de l'artista Julia Fragua que neixen del diàleg entre l'entorn natural i l'experiència íntima i que s'inspiren en l'illa, la seva llum i el paisatge. L'exposició es pot visitar aquesta tarda de 6 a 9 i estarà oberta fins el 14 de juny.
Molt bé, i Don Nieves, ens quedem amb tot això. Fins demà. I avui felicitem la cantant Nica Costa, que avui fa, no us deixeu confondre per la veu, avui fa 54 anys. És filla del compositor i director d'orquestra Don Costa i de la compositora de lletres Terry Ray Costa. Ja va començar la seva carrera amb 9 anys. Des de llavors ha publicat 9 àlbums i ja veus que combina elements de pop, soul, funk, en fi, molts d'estils. Avui la felicitem amb aquest tema, Out Here on My Own, que va publicar precisament quan tenia 9 anys i es va convertir en tot un èxit. Ho deixam aquí i demà tornem a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. La policia local i la policia nacional ja s'han posat en marxa per coordinar el dispositiu per desallotjar de manera forçosa l'antiga presó de Palma. Els darrers dies, alguns residents han decidit partir de manera voluntària, segons ha explicat avui Cort.
El batlle de Palma